Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 2 d'octubre de 2012. Tenir estat propi no vol dir trencar amb Espanya. Amb aquesta frase Artur Mas va donar ahir en una entrevista de TV3 alguns detalls sobre el seu projecte sobiranista, sotmès, com va recordar, a la voluntat d'un poble davant la qual, al matí, en la convocatòria formal de les eleccions pel 25 de novembre, havia dit que no es pot negar ningú a dialogar, en referència al govern espanyol. Després d'un cap de setmana d'intensa activitat política, els partits van donant pistes també sobre el que pot ser el panorama polític davant el qual votarem, i sembla que es dibuixaria un gran pacte entre les principals formacions d'esquerra independentistes. Veurem què acaba passant, però de moment les eleccions ja estan formalment convocades amb missatges, també, com el que va dir el president Artur Mas ahir, contra la por, votar lliurement però sense deixar-nos influir pels missatges de por. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim l'actualitat de les últimes hores. Després que els diferents partits catalans hagin començat a posar en marxa la maquinària electoral, el president Artur Mas va signar ahir al matí el decret de dissolució del Parlament de Catalunya i de convocatòria d'eleccions pel 25 de novembre.
El cap de l'executiu, Artur Mas, va qualificar aquestes eleccions d'històriques com no n'havíem tingut en 30 anys. Durant l'acte, el president va assegurar que la gent ha de reflexionar a fons i actuar amb conseqüència, després de confiar que hi haurà una alta participació. El president Mas va dir ahir durant l'entrevista que votin amb llibertat i sense por, que s'acostumin a votar sense por, sobretot en clara referència a la futura celebració d'un referèndum.
I Mariano Rajoy ha convocat per avui els presidents autonòmics en la cinquena conferència de presidents de la història, la primera des que ell és el president del govern espanyol. Mariano Rajoy vol convertir la trobada en una defensa unitària de l'objectiu de reducció del dèficit de l'1,5% aquest any i deixar de banda altres reivindicacions en referència al referèndum d'autodeterminació que es vol impulsar a Catalunya.
Després de les crítiques, els pressupostos amb veus significades com les del president del País Valencià, també el de les Illes o el de l'Aragó, els presidents autonòmics del Partit Popular faran pinya amb Rajoy per defensar l'austeritat i en contra del referèndum d'autodeterminació que ha aprovat el Parlament de Catalunya. Els barons populars han participat en una reunió preparatòria, la van participar ahir a la nit, en presència també de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria. També es van reunir els socialistes, que diuen que hi assisteixen amb una actitud positiva i amb la voluntat de defensar les polítiques socials.
I en una entrevista a TV3, el president de la Generalitat va dir que les eleccions que se celebraran el 25 de novembre no seran estrictament plebiscitàries, sinó que tindran un to de transcendència innegable.
El president va parlar d'estat propi per referir-se a l'estadi final a què ha d'aspirar Catalunya. Va dir també que un estat propi permet parlar en peu d'igualtat amb tothom i està convençut que si un dia estem en peu d'igualtat, les coses canviaran a millor per Catalunya i probablement també per l'entesa amb l'estat espanyol. El president també va admetre que els tres grans objectius de la legislatura no els ha pogut complir, ni mantenir l'estat del benestar, ni reduir l'atur, ni tampoc aconseguir el pacte fiscal. Assegura que la realitat econòmica adversa l'ha privat de poder reactivar la situació i també va avançar que de cara al proper mandat no pot permetre que no hi hagi més retallades.
Solidaritat, d'altra banda, s'ha mostrat disposada a concórrer en coalició amb Esquerra Republicana i Oriol Junqueras, actual líder dels republicans, com a cap de llista. El líder de la Fundació de la Formació Independentista Solidaritat, Alfons López Tena, ho va dir ahir clarament després de ser preguntat pels periodistes sobre una possible coalició amb Esquerra, reagrupament i les candidatures d'Unitat Popular, les CUP.
De moment, des d'Esquerra Republicana, que també veurien de bon ull una candidatura unitària de les forces independentistes, han confirmat els contactes amb altres formacions, però també s'han erigit com l'opció per als catalanistes del PSC. La secretària general dels Republicans, Marta Rovira, ha explicat que es tracta de construir entre tots un projecte comú.
I des d'Iniciativa per Catalunya Verds també treballen contra rellotge per ampliar el que podria ser una coalició d'esquerres, de la qual també forma part d'Esquerra Unida i Alternativa.
En aquest sentit, Joan Herrera ha confirmat que han parlat també amb formacions com l'ESCUP, el PACM, els Verds i d'altres. Els ecosocialistes, que es presenten com la garantia que en aquesta campanya no només es parli del dret a decidir i es puguin capgirar les polítiques de Convergència i Unió, probablement presentaran com a cap de llista per Girona Marc Vidal, ja que Joan Boada no es torna a presentar.
Altres notícies de casa nostra, els pensionistes van començar a pagar una part dels medicaments a partir d'ahir, quan s'ha ampliat a tots els usuaris l'aplicació automàtica del nou copagament en la dispensació de receptes a les farmàcies.
Quan va entrar en vigor l'1 de juliol passat el reial decret del govern que instaurava el copagament, la Generalitat i el Col·legi Oficial de Farmacèutics van decidir no cobrar-ho immediatament perquè els sistemes informàtics no estaven preparats i volien evitar que els pensionistes paguessin més del que tocava. En aquest sentit, el gerent d'atenció farmacèutica i prestacions complementàries del Servei Català de la Salut, Antoni Gilabert, ha assegurat que ja s'han adaptat tots els sistemes informàtics perquè en els ordinadors de les farmàcies aparegui automàticament el límit de copagament mensual que té cada pensionista en funció de la seva renda.
Més de 200 persones van participar ahir en la primera marxa unitària per defensar la visualització i el reconeixement de la gent gran. La manifestació va tenir com a lema Caminem junts amb les persones grans i va estar convocada per amics de la gent gran, Creu Roja, Avismont i altres entitats, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran.
Els manifestants van repartir més de 2.000 flors a persones grans en un recorregut al barri de la Verneda de Barcelona, que va passar pels carrers Aragó, la Rambla de Guipúscoa i també la Rambla Prim. També van entrar en algunes residències del barri. Els convocats van destacar que volen posar de relleu el valor de la tercera edat i lluitar contra els seus problemes específics.
La comunitat pakistanesa de Barcelona va presentar ahir al matí una demanda contra la revista El Jueves, que s'edita a la capital catalana, per injúries, calúmnies i ofensa a l'islam. La portada de la setmana passada, recordem-ho, preguntava si algú sap com és Mahoma i a sota es veia una caricatura amb diversos homes en una roda de reconeixement.
En la demanda contra aquesta portada, la comunitat pakistanesa Camí de la Pau manifesta que, comparant el seu profeta Mahoma amb un delinqüent, s'han vulnerat els seus sentiments religiosos. L'entitat que representa més de 5.000 musulmans a Barcelona ha emès també un comunicat on deixa clar que no es tracta d'una blasfèmia, sinó d'un delicte d'injúries tipificat en el Codi Penal i que per això la protesta la fan davant dels tribunals i no pas al carrer, com s'ha fet en altres països. Representants del Jueves han declinat fer cap declaració.
Els diners que l'Estat dedicarà a cultura a Catalunya es reduiran a la meitat l'any vinent. I és que els pressupostos per al 2013 inclouen una retallada dràstica de les aportacions estatals a les institucions culturals catalanes a través del Ministeri de Cultura.
Els equipaments i les institucions culturals catalanes han mostrat indignació per la caiguda de les aportacions. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha subratllat la paradoxa del fet que l'Estat aspirés els últims anys a participar en els consorcis i patronats dels grans equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Lliure o el MACBA, i en canvi ara se'n volen anar. Els teatres públics el guió tampoc canvia. El Lliure perdrà un 25% de subvenció estatal i el Mercat de les Flors la tisorada arribarà fins al 50%.
Tanca el Centre UNESCO de Catalunya. Aquesta entitat, amb gairebé 30 anys d'història, va suspendre ahir totes les seves activitats per problemes de finançament. L'Agència de l'ONU per a l'Educació i la Cultura, amb seu a Barcelona, ha promogut durant tot aquest temps, entre altres coses, la declaració dels castells com a patrimoni de la humanitat.
El Centre UNESCO de Catalunya deixa en suspens projectes molt importants relacionats amb l'educació, el diàleg interreligiós i la sostenibilitat. El Centre UNESCO estudia ara com afrontar la situació per reobrir en un futur i reprendre l'activitat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat. En plana econòmica, el govern espanyol està a punt de demanar el rescat a l'eurozona i ho farà segurament aquest proper cap de setmana, però els dubtes d'Alemanya podrien frenar aquesta decisió, segons revelava ahir l'agència Reuters. Aquesta mateixa agència, que cita fonts oficials europees, diu que la decisió està presa i que la sol·licitud formal podria arribar fins i tot abans del cap de setmana.
Segons una font europea, els espanyols estaven indecisos, però ara estan disposats a demanar ajuda. Altres fonts de la zona euro han confirmat de manera anònima el canvi en la posició de Rajoy. Tot i la predisposició del govern espanyol, Alemanya recomana esperar abans de demanar les ajudes. A més, la cancellera Angela Merkel preveu problemes si ha d'aconseguir al Parlament una nova injecció de diners, en aquest cas per l'estat espanyol. Segons les fonts europees, Merkel prefereix no fer rescats individuals per als països amb dificultats, sinó fer-ho de manera conjunta.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va rebre ahir el comissari europeu d'Economia, Olli Rehn, a la Moncloa per discutir els nous ajustos que plantegen els pressupostos per a l'any 2013. Tant Rajoy com el ministre Luis de Guindo van analitzar amb Rehn les retallades.
Rehn va voler destacar en la roda de premsa posterior a la trobada que l'estat espanyol encara no ha fet cap petició i que la comissió està preparada per actuar quan hi hagi la petició. Rajoy va comunicar a Rehn que Espanya manté intacte el compromís amb els objectius de dèficit per part de totes les administracions, incloent-hi també les comunitats autònomes, tot i que la major part d'aquestes van rebre molt malament els pressupostos que dissabte passat va presentar el ministre Cristóbal Montoro.
I el PSOE i el PP volen ressuscitar el projecte de corredor ferroviari central. Ahir els eurodiputats dels dos partits es van posar d'acord per presentar esmenes conjuntes a la futura xarxa transeuropea de transports i demanar que el Parlament Europeu el declari prioritari i tiri enrere la decisió negativa de la Comissió Europea d'ara fa un any.
L'executiu comunitari va rebutjar que el projecte d'unir l'estat espanyol i França a través dels Pirineus aragonesos fos prioritari i apostava per finançar l'eix mediterrani que transcorre per la costa. Segons l'eurodiputat del Partit Popular, Luis de Grandes, el corredor central és un projecte d'estat, a més de ser viable i oportú, diu. Per la seva banda, l'eurodiputada socialista Inés Ayala va dir que defensar el corredor mediterrani el defensa més que ningú, però que no pot ser excloent de defensar la resta d'eixos ferroviaris espanyols, que també són essencials.
En plana internacional, com a mínim 36 persones van morir ahir i més d'un centenar van quedar ferides en topar dos vaixells a les proximitats de l'illa Lama, al sud-oest de Hong Kong. Almenys 74 persones haurien estat rescatades en vida.
L'accident ha passat quan una de les embarcacions ha topat amb l'altra, que venia en sentit contrari. Després de la col·lisió, una de les naus, que transportava més de 120 passatgers, s'ha enfonsat en qüestió de minuts. La poca visibilitat ha dificultat les tasques de rescat dels supervivents. L'embarcació era propietat de la companyia elèctrica de Hong Kong i transportava treballadors i familiars de l'empresa en un creuer nocturn per veure uns focs artificials a motiu de la festa nacional de l'illa.
Tom polític a Geòrgia. L'oposició ha guanyat les eleccions legislatives, segons les dades conegudes fins ara, malgrat que no hi ha resultats oficials definitius i que l'actual president, Mikhail Saakashvili, també afirma que és el guanyador. Els sondejos a peu d'urna i els primers escrutinis han donat la victòria, segons sembla, al partit de l'opositor Vidzina Ivanishvili.
La comissió electoral dona al partit Somni Georgià més del 57% dels vots, mentre que l'oficialista, Moviment Nacional Unit, es queda amb menys del 38% del suport. Tot i això, podria ser que aquesta victòria no quedés reflectida proporcionalment en el nombre d'escons a causa d'un sistema complex d'atribució de diputats. Així doncs, l'home més ric del país, la seva fortuna, equival al 50% de la riquesa de Geòrgia, hauria sabut capitalitzar per la seva formació Somni Georgià els dèficits democràtics del partit i del president Saakashvili, que va liderar la Revolució Rosa contra els partidaris de Rússia. Un èxit professional que li serveix de carta de presentació per l'electorat que renega de la gestió econòmica de l'actual president. D'aquestes eleccions recordem que en sortirà un Parlament que en breu veurà els seus poders reforçats per un canvi constitucional.
I la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, les FARC, ha posat data a les converses de pau amb el govern. Seran el proper 15 d'octubre, és a dir, d'aquí a gairebé dues setmanes, i es faran a Oslo, a Noruega. L'anunci el van fer ahir les dues parts des de Cuba.
Doncs sí, la notícia ha coincidit amb l'anunci del president colombià que té càncer. Juan Manuel Santos ho ha dit en una declaració feta per televisió i ràdio. Es tracta d'un tumor cancerigen de pròstata i l'operaran demà mateix a Bogotà. El cas de Santos s'afegeix a d'altres dirigents llatinoamericans que han tingut càncer darrerament, com el veneçolà Hugo Chávez o el brasiler també Lula da Silva.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, l'entrenador del Barça, Tito Vilanova, va dir ahir que no vol pensar encara en el clàssic Barça-Madrid de diumenge al vespre i centra la seva atenció en el partit d'aquest dimarts avui a Lisboa contra el Benfica, corresponent a la segona jornada de la Lliga de Campions. És a partir de 3:15.
Mascherano ha volgut recordar que aquesta setmana és important però que no defineix res. Des del bàndol portuguès, el tècnic Jorge Jesús ha dit que no hi ha equips perfectes i que poden fer-li mal al Barça al contraatac.
El Consell d'Administració de l'Espanyol ratifica l'entrenador tot i el mal inici de Lliga.
La directiva perica pren nota del malestar de l'afició i obrirà un procés de diàleg amb tots els estaments del club. El portaveu Rafael Entrena, més que el Consell, s'ha plantejat la dissolució i que Germán de la Cruz, màxim responsable esportiu, no ha presentat la dimissió.
En l'últim partit de l'anterior jornada de Lliga, el Getafe va derrotar el Mallorca ahir per 1-0 en el partit que tancava, com dèiem, aquesta sisena jornada. I d'altra banda, el comitè executiu de la UEFA, reunit a Sant Petersburg, va admetre ahir la Federació de Futbol de Gibraltar com a membre provisional.
L'admissió de Gibraltar és conseqüència d'una resolució dictada pel Tribunal d'Arbitratge Esportiu l'agost del 2011. La decisió sobre l'admissió definitiva de Gibraltar serà el maig de l'any vinent a Londres.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu quan passen 8:45. A la llum del Calixtí. Aquest és el títol d'una exposició presentada ahir al Museu Diocesà de Barcelona, on es podrà visitar i on es podran veure reproduccions i còpies del Còdex de Santiago de Compostela, robat ara fa més d'un any i recuperat el juliol passat. Es tracta d'una mostra didàctica sobre la història i els continguts del Calixtí, l'ambient cultural en què va néixer, la mentalitat de l'època, la catedral i la ciutat de Compostela al segle XII i una síntesi de la història del camí de pelegrinatge, així com els seus valors culturals. Aquesta exposició itinerant inicia el seu recorregut a Barcelona per visitar després altres ciutats europees, entre elles Madrid, Pamplona, Munic, Berlín i Roma, entre d'altres. El Museu Diocesà de Barcelona està obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat acaba de publicar el llibre Cercar Déu a Montserrat, escrit pel pare Bernabé Dalmau, i les fotografies són d'Oleguer Serra. Al costat dels opuscles sobre què és Montserrat i les obres d'espiritualitat entorn del santuari, aquest llibre és singular pel contingut i també pel seu format. L'obra pretén donar un missatge actual sobre el perquè de la vida monàstica, tot combinant la descripció dels edificis amb l'espiritualitat, la història i fins i tot el costumari del monestir. L'enfocament dona a partir del tema de la recerca de Déu, un tema clàssic del monaquisme, i que Benet XVI ha posat en relleu, apropa la relació entre la fe i la cultura i dona el secret de la projecció espiritual i cultural de la comunitat al llarg dels gairebé 1000 anys de la seva història.
Principals titulars de portada a la premsa, al Punt Avui, pensions en el punt de mira, sobre el recordatori que la Comissió Europea va fer al govern espanyol en el sentit d'una reforma pendent del sistema. El diari Ara obre amb una frase d'Artur Mas, pronunciada ahir durant la convocatòria d'eleccions: Catalunya ha de decidir sense por, diu el titular. El País, Rajoy demana unitat als presidents, en referència a les autonomies, per calmar la tempesta autonòmica. La Vanguardia, el govern del PP dubta ara de revalorar les pensions. I El Periódico titula L'imperi del bus, sobre la nova xarxa d'autobusos de Barcelona.
I repassem altres diaris de la premsa espanyola. En aquest cas, El Mundo destaca Mas, s'exhibeix que Espanya no podrà utilitzar les armes. D'altra banda, l'ABC, Rajoy es blinda amb els seus barons per frenar els sobiranistes. I La Razón destaca deslleialtat amb Espanya. Els socialistes portaran la tensió territorial a la conferència de presidents.
fet aquest repàs de seguida als serveis i després entrevistarem el fundador i president de l'ONG Mensajeros de la Paz, el sacerdot asturià Ángel García. Aquesta entitat, Mensajeros de la Paz, celebra avui el seu 50è aniversari.
Ràdio Esteli Catalunya Cristiana et proposen una nit on hi serem tots. La nit de Ràdio Esteli Catalunya Cristiana, el dijous 4 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya. Un sopar benèfic amb l'actuació de Marina Rossell i la presència de l'alcalde Xavier Trias, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac i l'expresident Jordi Pujol, entre d'altres personalitats. Reserves al 93 409 2770 o a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine. Maria del Mar Bonet i Manel Camp presenten el seu disc Blaus de l'Ànima, a Barcelona. Del dimarts dia 2 fins al diumenge dia 7 d'octubre, cada dia a les 8 del vespre i a les 10 de la nit, a la mítica sala de Jamboree, a la plaça Reial de Barcelona. Blaus de l'Ànima, amb Maria del Mar Bonet i Manel Camp. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això Hipercor tens les millors ofertes, com la segona unitat de llet Hipercor al 50%. El litre et surt a 38 cèntims. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment el trànsit avui, pel que fa a incidències, pel que fa a complicacions, presenta un punt difícil. Avui es tracta de la Nacional 340. Des d'aquesta matinada, a l'altura de l'Aldea, està tallada en els dos sentits de la marxa a causa d'un xoc entre dos camions. De moment el trànsit es desvia per l'autopista AP7, tot i que evidentment encara hi ha dificultats i complicacions en aquest tram de la 340. A la resta, trànsit encara es pesa en alguns punts, en algunes vies, sobretot properes a l'àrea d'influència de Barcelona. És el cas de la C58, a Sabadell, especialment, molt atapeïda encara, també a Badia o de Montcada al Nus d'entrada, també de Montcada a Ripollet de sortida. Autopista C32, força plena, sobretot el tram de Sant Boi de Llobregat d'entrada, o també l'autovia 2 a Pallejà, Sant Vicenç, també Sant Joan d'Espí, Cornellà, tot plegat cap a la zona franca. A l'autopista B23, encara molta lentitud a partir de Sant Feliu de Llobregat cap a la Diagonal, i les dues rondes de Barcelona, aquesta hora encara molt atapeïdes. La ronda de dalt, de Meridiana a túnels de Vallvidrera, sentit Llobregat, en aquest sentit la litoral entre Prim i la Barceloneta, i en sentit contrari també, de zona franca a Montjuïc i de Bon Pastor fins al Nus. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Eduard Sánchez, era en aquest cas, i ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix, a normalitat, els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. D'altra banda, recordar que ha començat ja a funcionar la nova xarxa d'autobús de Barcelona amb les 5 primeres línies que substitueixen les línies actuals 30, 10, 74 i 56. Per a més informació es pot consultar a la pàgina web novaxarxabus.bsn.cat. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Avui hem començat aquesta jornada de dimarts amb temperatures més baixes. Temperatures que fins i tot en alguns punts de Catalunya són entre 4 o 5 graus més baixes que les d'ahir en aquesta mateixa hora. D'altra banda, hem d'esperar que la jornada vingui marcada per l'ambient assolellat amb un cel serè o molt poc ennuvolat a tot Catalunya, només amb alguns intervals de núvols alts i prims que aniran creuant i també amb el creixement d'alguna nuvolada de forma puntual aquesta tarda al Pirineu. Núvols en tot tot cas, que seran poc importants. Al centre del dia, a més, hem d'esperar que les temperatures tinguin una lleugera tendència a l'alça i que s'imposi el vent de component sud al litoral i prelitoral i de component sud i oest a la resta de Catalunya. De cara a demà dimecres, doncs, començarem el dia amb cel serè en conjunt, amb alguns núvols baixos a punts de la meitat sud del litoral, i al centre del dia hem d'esperar que es mantingui aquest ambient assolellat, tot i el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral. Núvols que es podran fer una mica més abundants, núvols baixos que es podran fer una mica més abundants al final del dia a punts del litoral i del prelitoral. Demà les temperatures continuaran amb una lleugera tendència a l'alça, tant pel que fa a les mínimes com pel que fa a les màximes, i continuarem amb predomini del vent de component sud entre fluix i moderat durant les hores centrals de la jornada. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè del Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
L'Associació Mensajeros de la Paz celebra avui el 50è aniversari de la seva creació. Aquest dia serveix per valorar les accions que ha fet el col·lectiu dirigit pel padre Ángel García, així com per repassar els èxits i els fracassos, els encerts i els errors, i un bon moment per celebrar el compromís adquirit l'any 1962 per ajudar els més desfavorits. Els actes d'aquest 50è aniversari tindran lloc al Palau de Congressos de Madrid avui mateix, amb la presidència d'honor dels Reis d'Espanya. Ens acompanya avui el padre Ángel García, fundador i màxim responsable, president actualment de l'Associació Mensajeros de la Paz. Padre Ángel García, bon dia.
Buen día.
Com està?
Pues feliz y gozoso en un día como hoy que vamos a dar gracias a Dios y a los hombres por tantas bendiciones que en estos 50 años hemos recibido, ¿no?
Mensajeros de la Paz, entre altres reconeixements, ha estat guardonada amb el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia i ha estat valorada socialment com una associació exemplar en la feina d'ajudar els altres, els més desfavorits. ¿Com ho definiria usted la labor i el trabajo de Mensajeros de la Paz en estos 50 años?
Yo lo referiría de como cuando a un padre le preguntan al final de su vida qué dice su vida, el solamente haber querido y tenido a mis niños merece la pena vivir, y merece la pena de un hombre, toda la vida de un hombre por amar y por querer a los que están con él, y si además puedes amar y querer y promocionar a los más desfavorecidos, sin duda alguna es un gozo más grande, ¿no?
Un gozo que ustedes compartirán en el acto de hoy. ¿Cómo será este acto de celebración?
Sí, es un acto con una misa en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, en donde varios obispos de algunos países como de Egipto, Alejandría o Bolivia o Camboya van a estar con nosotros y decenas de sacerdotes. Y después todos los mensajeros de la paz, los hombres y mujeres, los niños y los ancianos, las autoridades estarán también dando esta misa. Y ya por la tarde tendremos pues una asamblea y una charla, conferencia con el cardenal Maradiaga, que viene es proceso a darnos esta charla junto con la Premio Nobel de la Paz, último, que es la periodista de Egipto, que ha pasado incluso por las cárceles. Pero mire, sobre todo es una convivencia y es una vivencia. A veces uno quiere, ¿qué quiere sacar de esto? Vivir. La madre Teresa Calcuta lo decía muy bien, la vida es bella, es preciosa y hay que compartirla. hay que cuidarla, pues esto es lo que en este día del 50 aniversario queremos hacer, seguir compartiendo la vida con los demás y seguir comprometiéndonos a seguir con los más desfavorecidos.
Parlem amb Àngel García, sacerdot diocesà asturià, fill de la localitat de Mieres, a Astúries, on va néixer l'11 de març de 1937. A més de fundar Mensajeros de la Paz, també ha estat l'inspirador d'altres entitats, com l'associació Cruz de los Ángeles o l'associació Edad Dorada. ¿Cuál es el trabajo actual de Mensajeros de la Paz? ¿Qué proyectos tienen ustedes en estos momentos? Porque seguro que hay vida más allá de estos 50 años.
Sí, estamos presentes con hogares y residencias en más de 47 países en el mundo entero. Estamos con proyectos últimamente de comedores sociales para niños de 4 a 11 años que van a la cama sin poder merendar y cenar. Estamos con proyectos sobre todo de estar en esos lugares en donde todavía la tragedia no se ha resuelto, como es en el pueblo de Haití, como es en Benín, en África, o como son en países en donde todavía pues falta mucho para que la dignidad, para que el poder comer no cuatro veces al día, a veces una solamente vez al día, es muy difícil, ¿no? Y ahí es donde de verdad queremos seguir volcándonos.
Padre Ángel García, teniendo en cuenta que usted ya tiene 75 años, aunque deseamos que pueda seguir por mucho tiempo ayudando y sirviendo a Mensajeros de la Paz, teniendo en cuenta también que es una entidad muy vinculada históricamente a su figura, a la figura de usted mismo, ¿qué puede pasar cuando usted ya no pueda dirigir la entidad? ¿Seguirá seguro trabajando? ¿Piensa confiar la responsabilidad en otras personas?
Esa misma pregunta me la había hecho el cardenal Talancón hace ya 50 años, cuando yo tenía 24.
Pues ya ve, que no caduca, ¿eh?
Y yo le dije, mire, lo que me preocupa es el día que falte mi padre o que falte usted. Ahora seguirá igual. Es decir, y nadie, por lo menos desde Mensaje Paz, no queremos pues dejar atar y bien atado lo que hay que hacer, ni ser una asociación, una congregación que queremos que perdure en los siglos de los siglos, no. Mientras haya necesidad, estarán aquí. Y en cada lugar hay una junta, hay un presidente, hay unos secretarios, hay colaboradores. Pero si un día desaparece, tampoco pasa nada. Yo no perderé tiempo en pensar en el futuro, ni tan siquiera ya tampoco en el pasado, sino en el presente. Trabajando.
Mensajeros de la Paz té la seu social a la plaça General Vara del Rei número 9 de Madrid i el telèfon de contacte és el 91 364 39 40. La seu a Madrid, però com ens deia ara el padre Ángel García, la feina sense fronteres arreu del món. Muchas gracias, padre Ángel, muchas felicidades por estos 50 años que celebrarán ustedes esta tarde. L'obra social Mensajeros de la Paz ha estat declarada d'utilitat pública i ojalá que ese reconocimiento se traduzca en trabajo eficaz a favor de los necesitados y en bienestar para muchas personas. Muy buenos días y un abrazo.
Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.
Adiós.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia té per objecte l'ensenyament de la virtut, el deure i la vida recta. Marc Tuli Ciceró, jurista, filòsof i escriptor. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem ara la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Abans us anunciem que Ràdio Estel regala aquesta setmana 5 entrades dobles per l'espectacle Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Les persones interessades han de fer la seva reserva entrant en el web radioestel.cat. Entreu a www.radioestel.cat i donant-nos només les vostres dades bàsiques entrareu en el sorteig de 5 entrades dobles per aquest espectacle Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat aquest diumenge a les 7 de la tarda. El sorteig el farem divendres. Saludem quan passen 6 minuts de 8:45. D'una banda, Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament. Bon dia, senyor Labandera.
Bon dia.
Del Parlament dissolt, ja, formalment.
Sí, bueno, avui formalment estem dissolts, tot i que continuem en funcions els diputats fins a la Constitució del nou Parlament.
És a dir, com a detall formatiu per la gent que potser no coneix els detalls del funcionament parlamentari, quan està dissolt el Parlament, continuen sent vostès diputats en funcions.
Sí, continuem en funcions fins al moment de la constitució del nou Parlament.
El que no hi ha és sessions plenàries.
Perquè, exacte, no hi ha sessions plenàries, no hi ha sessions de comissions, no hi ha ponències, i sobretot el que no hi ha, que és important, és que registre d'iniciatives parlamentàries tampoc.
Però els diputats treballen i van...
Tenim, ara estem tancant serrells d'activitats planificades i previstes i inajornables, bàsicament, amb el món associatiu. Però tot el que fa a la vida parlamentària ja s'ha acabat. Ja,
hi ha una comissió
ja
permanent, això sí, no? Ja.
Hi ha una comissió permanent que, sí, se sustenta aquesta situació de diputats en funcions perquè hi ha una diputació permanent que justament és la que, en cas de que calgués una reunió d'un òrgan, és l'únic òrgan que es reuneix fins aquí a la Constitució del nou Parlament.
Saludem, d'altra banda, també Ramon de Baciana, advocat i membre del Consell de Direcció del Partit Unió Progrés i Democràcia. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
El seu partit no té representació parlamentària, però es presenta a aquestes eleccions,
sí,
senyor
sí,
de Baciana.
Sí, sí, el nostre partit és un partit nacional i, per tant, ens presentem a totes les eleccions i aquesta, òbviament, també ens hi presentarem perquè ho fem sempre. I perquè no presentar-se seria deixar els nostres electors a l'estacada, que no estem disposats a fer-ho.
Ahir es parlava d'una possible coalició independentista. No és possible una coalició no independentista, és a dir, partidària de continuar formant part d'Espanya en l'àmbit de les esquerres que podrien representar Ciutadans i vostès, Unió, Progrés i Democràcia?
Clar, amb la premura que s'han convocat les eleccions, això ho fa difícil, perquè, evidentment, aquest tipus de situacions s'han de fer amb una mica de temps i de més. Jo, en aquest moment, ho veig molt complicat, per no dir impossible, però sí que el que crec que es presentarà és un front cívic en contra d'aquest procés. Ja ni independència, sinó de bogeria que proposa el senyor Mas, que és anar a no sabem a on, i que el nostre partit, evidentment, presentarà arguments i presentarà oposició a que això sigui possible, però no per qüestions identitàries, sinó per qüestions, diguéssim, de cohesió social i de progrés.
Bé, ahir Artur Mas, en una entrevista a TV3, i entrem en matèria amb altres qüestions de l'actualitat i declaracions que vam conèixer ahir, va dir que el procés sobiranista no comporta un adéu a Espanya. Ho va dir molt clar, no vol que sigui una ruptura. Com interpreten que digui això, ara?
Jo crec que és una reafirmació de que el senyor Mas no diu la veritat de per quina raó s'han convocat aquestes eleccions. no dir la veritat, però tots la sabem. Sospitem que, a més, és una convocatòria feta, sospitem, no és una quasi una constatació, feta per interessos electorals, perquè al senyor Mas li interessa és capitalitzar el cabret general de la gent manifestat al carrer i, a més, evidentment, doncs un punt d'àlgid del sobiranisme i de l'independentisme de l'11 de setembre. Però hem vist un president captiu de dues coses importants. Un, el sector sobiranista, el seu partit, que cada vegada l'empenya cada vegada més cap a aquesta aventura. I dos, sobretot, és un president que no explica el full de ruta. Tot i que estava en unes condicions d'alt privilegi per un polític, perquè estava a la casa de govern i, a més, amb un periodista afí a les seves tesis, doncs el que hem vist és un president acorralat que no explicava, no definia exactament cap on va. Per tant, els socialistes, el que pensem en aquesta matèria és el que van dir al Parlament, és a dir, no, el president no diu cap on anem. I això és tremendament perillós, perquè trasllada a la ciutadania una sensació d'inseguretat en un moment en què l'emergència social comença a créixer. Ja ho hem dit en més d'una ocasió. Avui algun titular a la premsa diu pensions en el punt de mira. En canvi, la problemàtica econòmica i la problemàtica social en el discurs d'ahir van brillar per la seva absència com a preocupació del president. El president diu, jo no contestaré al que parli d'això, jo no contestaré al que parli d'altre, és a dir, va posar per sobre del bé i del mal en una actitud que jo crec que no és un candidat. Un candidat s'ha de mullar i ha de dir a la gent exactament què pensa. Amb el perill d'equivocar-se, clar que sí, en política ens equivoquem. Si la diagnosi és errònia i les solucions són dolentes, no? Però també és evident que el que es demana d'un president en aquesta circumstància, i sobretot quan ha posat el país contra les cordes en aquesta matèria, és que parli clar. I el senyor Mas no parla clar. Convergència i Unió no parla en clar. Perquè no sabem exactament quin model hi ha darrere.
El que passa és que sí.
De demanar estat propi sense marxar a Espanya, jo no ho entenc. Jo no sé si algú entén que m'ho pugui explicar.
Com un estat lliure associat, com seria Baviera o Puerto Rico.
Clar, però entonces diguem-ho, perquè en realitat tampoc es parla en aquest segon nivell de concreció. Ara doncs, hi ha hagut una definició per part teva, vinculant-lo a dos casos que existeixen al món, sí. Però de totes formes això no ho sentim del president de la Generalitat i ens agradaria sentir-ho i ens agradaria dir i anem per aquí i contaré amb aquestes forces, perquè això no es pot fer sense una negociació política amb les altres forces polítiques de l'estat espanyol, perquè parlem de l'estat com si fos una cosa etèria, no? Però són forces polítiques. No governa avui Espanya una força política que estigui per això. Per tant, fins que aquesta força política estigui governant, jo veig molt, molt i molt difícil una negociació política d'aquestes maneres. Per tant, doblement creiem que anem a una aventura que ens pot costar molt i que, en canvi, doncs, no ens traurà de la major urgència que és en aquests moments la situació econòmica i social. El soci polític del senyor Mas, el senyor Urkullu, al País Basc, el diumenge ho va dir amb tota claretat.
La prioritat no era clar.
La prioritat és l'emergència social. I en el nostre país, ho diuen les associacions i les entitats socials que treballen amb la pobresa, la situació és molt greu en alguns sectors.
Bé, i no creuen vostès que el que argumenta Convergència i Unió, en el sentit que la voluntat del poble està per sobre del que es pugui dir des de Madrid, és a dir, que la voluntat dels catalans és un principi bàsic, democràtic, per sobre d'altres coses.
Aquest és el quid de la qüestió. És a dir, què entenem per democràcia? O sigui, en democràcia a l'Europa Occidental és el respecte a l'estat de dret. O sigui, el senyor Mas el que proposa, sense una pistola a la mà, és un cop d'estat. És a dir, un senyor que diu, jo violaré la legalitat constitucional, inclús saltant-me la Constitució, això ho va fer ho poden fer un colpista i ho pot fer un president escollit democràticament, i és fer violar la Constitució per trencar l'ordre constitucional a través d'un mecanisme que no és el que correspon. Per tant, deslligar la democràcia de l'estat de dret a l'Europa Occidental és un absurd. D'altra banda, el senyor Mas el que pretén, com deia el senyor Labandera, és fugir de la realitat a través de, bueno, embolicar-se de la senyera i fer plantejaments que són absolutament contradictoris. És a dir, com es pot parlar d'independència sense dir adéu a Espanya? O sigui, el que està fent és manipular la realitat i confondre la gent. És a dir, si ell aquest és el seu final, el seu destí, que parli clarament, que ho digui clarament, i que si ens convoca els catalans, amb un tipus de convocatòria com la que tenim ara, tinguem clarament on anem. Però ara sabem que anem marxem d'Espanya, però sense marxar, i després això també dependrà d'Espanya, és a dir, de l'estat espanyol, de que tu vulguis tenir uns senyors que clarament el que et volen és fer de sangonera, i no d'un col·laborador lleial, que és el que en definitiva fa les relacions entre les regions i els estats.
Vostès argumenten el principi de sobirania del poble espanyol, o almenys la,
no,
la participació...
No, jo crec que la veu del poble sempre s'ha d'escoltar i que, a més, està regulada...
La de Catalunya, també.
La de Catalunya, evidentment, no? Perquè, a més, jo crec que el poble català ha estat consultat i des del primer referèndum constitucional fins al referèndum de l'Estatut, sempre, el que passa que, per exemple, si una cosa sempre hem discrepat els socialistes, és que després que el poble de Catalunya s'hagi manifestat en un referèndum sobre l'Estatut el 2006, hagi d'haver que el Tribunal Constitucional que hagi de revisar una decisió presa en referèndum. Això, clar, nosaltres no estem d'acord que sigui així. Si hi ha referèndum, ja hauria de ser la darrera paraula, la del poble de Catalunya.
Sempre i quan...
Però, de totes formes, hem de reformar la Constitució per treure. Això és una de les qüestions importants. I les regles de joc són tremendament importants. I que cal una revisió i una relectura de la Constitució després de més de 30 anys de vigència, jo crec que ningú ho discuteix. Almenys el Partit Socialista ho veu en aquest sentit clar. Però quan es parla, per exemple, de dir volem un estat però sense marxar d'Espanya, aquesta nova fórmula, la que sigui, s'haurà de pactar i s'haurà de discutir i s'haurà de reformar la Constitució per encabir-la. Ara, de tot això s'ha de parlar. Llavors, ja veurà vostè que avui al migdia el to radical del portaveu del govern matitzarà però sobretot a la brava el discurs d'ahir del president, perquè jo crec que aquí ja cada dimarts quan surt el senyor Homs ens assabentem exactament de les intencions que persegueix Convergència, no? I jo espero a la una del migdia d'avui, penso que és abans la roda de premsa perquè ha començat el Consell Executiu, comença ara a les 9, no?
Sí.
Però per què? Perquè en realitat hi ha un joc d'ambivalències. I un joc d'ambivalències perquè hi ha dos públics als quals s'ha d'adreçar Convergència. El primer, el radicalitzat, que necessita cada dia menjar més carn sobiranista. O més vegetals sobiranistes, si són vegetarians alguns d'ells. Però l'altra qüestió està, per l'altre cantó, el públic i l'electorat clàssic moderat de Convergència, que no vol marxar d'Espanya, que no vol anar-se'n, que no vol el conflicte, que sap els costos que té del punt de vista polític, econòmic i social.
Potser haurem d'esperar quin és el lema i quin és el missatge principal de Convergència en aquestes eleccions.
Els socialistes diem una cosa, que és avançar sense trencar. I, a més, hem dit clarament, no independència.
Ho va dir Pere Navarro, diumenge.
Sí.
Malgrat algunes veus que...
Sí, algunes veus, però unes veus que després, quan han anat el moment de votar, han sigut minoritàries, respectables totes, però minoritàries. És a dir, el 73%, 74% dels consellers nacionals van donar suport a una persona i a un discurs, que jo, perquè el discurs va ser previ a la votació.
Sí.
Ben bé. I després, jo crec que no calen eufemismes. És a dir, si es vol la independència, que es digui. Ara... Això d'un dia dic, no és exactament independència, però clar, és una mica...
Ja s'ha dit, no, el problema és que es matitza, és a dir, ja s'ha dit que ells volen una Catalunya independent, és a dir, trencar amb Espanya, ja ho han dit clarament. I això el que comporta és un trencament de la cohesió social. Jo la petita demoscòpia que porto fent aquests dies, em trobo en situacions d'amics i companys que diuen que ara les famílies comencen a haver discussions molt, molt violentes per raó d'aquest tema. És a dir, s'està trencant una pau social que fins ara hi havia, i això és mèrit del senyor Mas i de Convergència i Unió. És a dir, en un país que amb dificultats estem tots lluitant per sobreviure, pel dia a dia, ens han posat sobre la taula un tema amb el qual s'intenta tapar la realitat, i això està trencant la pau de moltes famílies. I la pau social, perquè en definitiva la pau social és un bé públic que hem de preservar. I Convergència està disposada a trencar-la a qualsevol preu per aconseguir aquest objectiu polític o per amagar les seves vergonyes, perquè evidentment el que hem de tenir present és que el Parlament ara tenia una agenda amb la qual tenia que entrar en tots els casos de corrupció de Convergència i Unió. Convergència i Unió també, per altra banda, tenia una situació financera de la Generalitat molt complicada, i ens trobem que tot això ara s'ha tapat amb aquestes eleccions.
I el rescat europeu amb els efectes de Catalunya.
Exacte.
No ens enganyem, que si avancen les eleccions a Galícia, per exemple, perquè Rajoy li va dir a Núñez Feijóo el rescat tindrà un preu altíssim, i no només per l'Estat, sinó també per les comunitats autònomes, millor que avancin les eleccions. Jo crec que això també plana en l'avançament electoral, perquè el senyor Mas no té una majoria en el Parlament.
Sí, sí, moment, està governant en minoria, esclar.
Bé, no té una majoria. I no té una impossibilitat d'aliances, perquè qui li ha donat suport durant 2 anys, que és el Partit Popular, que ho han votat tot junts, totes les retallades.
Bé, tampoc és tot, però...
Doncs, home, en realitat... L'important, sí.
Els pressupostos, sobretot.
I el pressupost és molt important, eh? Mm.
Bé, senyors, hem de dir als oients que teníem prevista i confirmada la presència també avui aquí de Josep Rull, secretari d'Organització de Convergència i secretari tercer de la Mesa del Parlament, però una incidència petita sense importància, però que li impedeix arribar a temps, doncs ha fet que no pugui estar. És per això que avui, doncs, falta en aquest cas la veu de Convergència i Unió, un partit que, encara que no té majoria absoluta, té la seva...
Ho lamentem perquè
no, podríem
saber coses de l'estat d'organització.
I les discussions... Home, segur que estan preparant l'estratègia, igual que el PSC aquests dies, i UPyD, i Ciutadans, i el PP, i Esquerra, i tots. Bé, avui a la tertúlia, doncs, com dèiem, ens acompanya el portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament, Roberto Labandera, i l'advocat i membre del Consell de Direcció d'UPyD, Ramon de Veciana. Sobre la possible coalició independentista o possibles moviments d'iniciativa per ampliar les seves sigles electorals, com ho veuen, què en pensen? I què farà Laporta? Perquè aquí no sabem en aquests moments què pot fer, per exemple, Joan Laporta.
La novetat seria la coalició d'independentistes. De totes formes...
És a dir, la CUP, Solidaritat, Esquerra...
Sí, no és una aliança fàcil perquè, per exemple, Uriel Bertran, que és un dels líders de Solidaritat, prové d'Esquerra Republicana, i la marxa seva d'Esquerra Republicana no va ser fluida ni fàcil.
Tampoc ho va ser la de Joan Carretero, de reagrupament.
Exacte, de reagrupament. Per tant, diguéssim que és possible que hi hagi, havia hagut un plantejament de que es fessin... Fins i tot alguna de les forces independentistes va plantejar el fet de que tots aquells que volguessin el referèndum se presentessin en una mateixa coalició. Això no va prosperar perquè Convergència i Unió no va voler, però de totes formes això. Ara, de la d'iniciativa, cada elecció o iniciativa intenta agrupar forces polítiques minoritàries i ha fet diversos acords, diversos pactes amb sectors diversos de l'àrea... dels Verds, algunes altres forces, fins i tot els antitaurins també van fer una coalició per les generals. És una estratègia clàssica d'iniciativa per Catalunya versus Esquerra Unida Alternativa, que és una coalició de partits ja de per si, no?
Sí,
no crida tant l'atenció. Però, en canvi, lo que podria ser una novetat és el senyor Junqueras i el senyor López Tena junts en el mateix grup polític. M'agradaria veure fins quan dura. Si és exclusivament electoral i després cadascú torna al seu escó, o si en realitat la unitat és de programa, no? Ja veurem, no sé exactament. Vaig sentir que el senyor López Tena deia que no tindria problemes en que el cap
de
la
seva
candidatura fos el Junqueras. Bueno, en fi, ja veurem a veure com actua això.
L'experiència anterior no va ser gaire brillant, no? Solidaritat, al poc de formar-se com a coalició, es trenca. I Esquerra Republicana sabem les tensions que hi ha actualment a dintre, és a dir, que ajuntar aquests galls dintre del mateix corral és molt perillós. A més, hi ha galls que són bastant abraonats, com és el senyor López Tena, que ja coneixem, diguéssim, el seu tarannà, diguéssim, doncs, de política dura, i per tant fer una coalició amb el senyor Junqueras doncs no deixarà tenir gràcia. Poder busquin això, aprofitar la coalició aquesta per obtenir un bon resultat electoral i després, un cop estiguin al Parlament, doncs, tornar-se a separar i cadascú fer la seva via. Però vaja, jo ho veig difícil, sobretot per la personalitat dels dirigents, no tant per les bases, que sí que hi ha una certa transversalitat o factor comú que sí que els podria ajuntar.
Ara també hi ha un factor que les enquestes d'aquests dies donen, i és que un trasbassament de vots d'Esquerra Republicana a Convergència i Unió. Perquè la percepció que existeix en alguns àmbits independentistes és que Convergència i Unió els hi ha quedat banderes que eren pròpies i que, per tant, doncs, tots sabem que hi ha un vot que és possibilista i que juga a la majoria. I, per tant, aquest trasbassament de vots, alguna enquesta la xifrava en un 20% de vots d'Esquerra Republicana traspassades.
Però que a més Esquerra només té 10 diputats, havia baixat
10,
molt.
Sí, és a dir, havia tingut i no donen... 21, 23 diputats.
23 va arribar a tenir el 2003, després 21, sí. I ara està en 10, si
en
no
10.
Recordo.
Sí, quarta força.
Però baixar seria un resultat catastròfic.
No. El que passa que les perspectives que donaven les enquestes abans de l'11 de setembre eren bones o més altes. Perquè tornava a tenir un electorat que que passés, i sobretot havia una qüestió que la gent percebia al carrer, que era aquella aliança Convergència i Unió, Partit Popular, per pressupostos, per política econòmica, que molesta i molt, i que genera desafecció d'un votant de Convergència que es refugia en Esquerra Republicana. Són estes, diguéssim...
Sí, aquestes fluctuacions que hi ha hagut.
Fluctuacions que existeixen en aquesta frontera. Però, de tota forma, hi ha una qüestió que ha dit en Ramon, i jo també coincideixo, que els partits independentistes són partits que tenen un alt índex de voldria dir-ho, i no voldria... Si fos un volcà, està en permanent erupció el sector independentista. I per això ho dic d'aquesta forma, perquè s'entengui. Sempre hi ha una gran mobilitat. Hem de pensar que Esquerra Republicana, en el termini de 4 anys, 5 anys, ha tingut 3 canvis
líders
en la direcció.
Sí, sí.
És a dir, que estem parlant d'això. I la història de l'Esquerra Republicana comporta aquesta enorme mobilitat interna.
Per tant, enquestes, les que hem conegut aquests dies, premsa de Madrid, premsa de Barcelona, que són diferents en alguns casos, i què passarà amb el PSC? No li he preguntat, senyor Labandera, perquè li donen a la baixa, de moment.
Sí, sí, donen a la baixa, i evidentment este que... jo sóc d'aquells que pensa que les enquestes les hem de tenir un gran respecte. Malgrat hi ha una tendència general a considerar que la... i aquella frase tan manida, l'autèntica enquesta són les urnes, que és certa,
Evidentment, sí, perquè de vegades han fallat les enquestes.
Jo crec que marca... però marquen tendències. És cert que en alguna ocasió s'han desmentit a les enquestes, i jo deia l'altre dia, a vegades la política es comporta com el futbol, i la magnífica remuntada del Barça l'altre dia davant del Sevilla, guanyar per 3-2...
En els últims minuts.
És el que jo penso, que si el PSC, els socialistes, diem les coses clares, com l'altre dia es va manifestar el nostre candidat i primer secretari en relació a independència no, en relació a que volem continuar treballant la resta de pobles d'Espanya, en què volem avançar però no trencar, i arribem a l'electorat que té aquesta mateixa sensibilitat, el resultat pot ser diferent. Però de moment sí que detectem que hi ha una tendència a la baixa, i jo no puc negar-la, perquè en realitat les enquestes estan fetes per professional.
I el moment és prematur per un PSC que s'està renovant.
Sí, i a més perquè jo crec que d'altra forma el carrer en aquests moments, ho comentàvem abans amb el Ramon, es parla molt del tema de les eleccions. Molt més que en altres eleccions autonòmiques, de la situació electoral, perquè hi ha una preocupació important en la ciutadania sobre aquesta qüestió. I això crec que farà l'índex de participació, de totes formes, s'apunta que pot ser molt alt, molt més alt que altres eleccions autonòmiques, que són les eleccions en què menys participació hi ha del ciutadà.
Aquesta és l'obligació del PSC, que és mobilitzar el seu electoral natural. És a dir, jo crec que el PSC té l'obligació, com deia el Roberto, de ser molt clar amb el missatge davant d'un missatge sobiranista, a vegades light i a vegades dur, del Mas. Jo crec que el PSC és l'oportunitat que té d'en unes eleccions autonòmiques de fer un resultat similar a les generals. I jo crec que no és només en benefici del seu partit, sinó en benefici de la societat.
Per cert, senyor Labandera, Pere Navarro de moment continuarà com a alcalde de Terrassa, sent candidat...
No sé més que allò que diu la premsa.
Bé, doncs esperarem esdeveniments.
Sí, crec que avui o demà hi ha una assemblea a l'agrupació de Terrassa, que com és lògic és l'assemblea del Partit Socialista.
És l'àmbit on ell dirà alguna cosa.
Ell dirà als seus companys i companyes de Terrassa què en pensa fer.
Evidentment, si guanyés, hipotètic cas que guanyés, sí, segur que ho deixaria, però de moment es podria esperar, podria ser que s'esperés, com va fer Joaquim Nadal sent alcalde de Girona en el seu moment, fa 17 anys.
Sí, jo sempre penso que, per exemple, amb això discrepo fins i tot amb els companys de la meva força política, no? Perquè les alcaldies en França, per exemple, l'NGP, alcalde de Bordeaux...
Són compatibles amb els ministres.
Exacte, va ser primer ministre de França i va ser alcalde de Bordeaux.
I també Jacques Chirac en el seu temps havia estat primer ministre.
Per la democràcia, és a dir, aquesta acumulació de càrrecs, jo crec que, o sigui, no es pot estar a la reposició repicant, és a dir, o ets alcalde o ets diputat...
Ja veig que Ramon discrepa,
avui ja el veig.
Però no per raons de força política, jo sóc ciutadà de Terrassa i el que voldria és que el meu alcalde fes d'alcalde.
També és cert que l'activitat municipal i les funcions municipals al nostre país són molt més àmplies i molt més intenses que les que pot tenir, fins i tot en el sistema de delegació de funcions que pot tenir.
Hi ha moltes tasques compartides.
Jo no crec que
Terrassa és una capital important.
Que Pere Navarro estigui pensant en acumular acumular càrrecs, en tot cas este és un tema que s'ha de resoldre i que ja ens dirà en quin moment ho resoldrà i ho dirà el partit a Terrassa, clar.
Bé, avui amb Roberto Labandera i Ramon de Bacián hem compartit la tertúlia. Ha parlat el senyor Labandera del rescat, també el senyor de Bacián. Què passarà rescat. Amb el rescat?
Rescat
el rescat rescat europeu, em refereixo.
Home, tots els dirigents europeus estan, d'alguna forma, exigint a Espanya que prengui una decisió sobre aquest tema de rescat. A més del rescat, jo crec que s'acabarà demanant. Les condicions del rescat són l'autèntic problema que nosaltres haurem d'analitzar, perquè les condicions del rescat són molt dures, molt dures. I torno a dir, aquest titular de pensions en el punt de mira, després de la presentació d'uns pressupostos sense marge d'inversió, per exemple, la desinversió en matèria cultural serà terrible. I quan dic cultura, dic creació d'ocupació, cuidado, perquè no pensem que cultura és exclusivament oci. I, per tant, doncs, les condicions del rescat són una autèntica amenaça i la situació d'algunes prestacions, com són les pensions, és realment preocupa en el país.
Uh-huh. Una última valoració, breument.
No, que depèn de la senyora Merkel. O sigui, ella és la que ens marca el calendari i ens diuen que serà aquest cap de setmana. Doncs, si la senyora Merkel diu que serà així, és, evidentment, el que, com deia el Roberto, evidentment, el que ens importa als ciutadans són les condicions, que això ens pot hipotecar moltes generacions, evidentment.
Avui ens han acompanyat Roberto Labandera del PSC, Ramon de Bacián d'Unió Progrés i Democràcia. Hem tingut l'absència per una inesperada de Josep Rull de Convergència i Unió, però avui la tertúlia, doncs, molt animada amb el moment polític que vivim. Gràcies, senyor Labandera i senyora Bacián. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia. Proper, i moltes gràcies a vosaltres.
Són les 9 del matí. Ara mateix arriba l'última hora informativa amb els titulars que ens porta el Gerard Carrión. Després, el comentari de l'actualitat amb Manuel Milian Mestre. Parlarem amb Josep Àngel Colomés, un periodista de Solsona que acaba de posar en marxa un projecte de formació per internet. Ens l'explicarà ell mateix en relació amb l'anunci de l'Evangeli. I també tindrem l'espai de matrimoni i família i la vida en solfa. I no ens oblidarem del sopar d'aquest dijous, sopar benèfic a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, al Palau de Congressos, a 9:15. Si voleu reservar plaça, encara sou a temps, tot i que és molt l'última hora, podeu trucar-nos al 93 409 27 70.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. A aquesta hora us parla Gerard Carrión. Tot a punt al Senat per la primera conferència de presidents autonòmics que presideix Mariano Rajoy. Una trobada marcada pel debat sobre l'autodeterminació a Catalunya i també pel malestar que els pressupostos de Rajoy pel 2013 han generat fins i tot en les files populars. Els presidents autonòmics ja han arribat a les instal·lacions de la Cambra Alta, on tindrà lloc la trobada. El PSOE i el PP volen ressuscitar el projecte del corredor ferroviari central. Aquest dilluns els eurodiputats dels dos partits s'han posat d'acord per presentar esmenes conjuntes a la futura xarxa transeuropea de transports i demanar al Parlament Europeu que el declari prioritari i tiri enrere la decisió negativa de la Comissió Europea de fa un any. El govern espanyol està a punt per demanar el rescat a l'Eurozona aquest cap de setmana, però els dubtes d'Alemanya podrien frenar-ho, segons l'agència Reuters. L'agència, que cita fonts oficials europees sense identificar, diu que la decisió està presa i que la sol·licitud formal de rescat podria arribar fins i tot abans del cap de setmana. I el conductor d'un camió ha mort aquesta matinada en un xoc frontal entre dos camions a la Nacional 340 a l'Aldea. L'altre camió ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. I sapiguem a aquesta hora com estan els transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Connectem amb Transmet. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix, a normalitat, els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. D'altra banda, recordar que ha començat ja a funcionar la nova xarxa d'autobús de Barcelona amb les 5 primeres línies que substitueixen les línies actuals 30, 10, 74 i 56. Per a més informació es pot consultar a la pàgina web novaxarxabus.bsn.cat. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Laura. Nosaltres tornem amb més informació a 9:45. Fins ara.
L'Estat és sòlidament sobirà quan governa la societat i alhora serveix el bé comú de la societat i consent a la nació de realitzar-se en la seva pròpia subjectivitat. en la seva pròpia entitat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 4 minuts de les 9. El comentari de l'actualitat ens arriba avui de la mà de Manuel Milian Mestre, empresari, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Perdoneu les disculpes avui del meu comentari en directe, però estic a l'aeroport a punt d'embarcada. I, per tant, sentireu algun soroll de fons.
No pateixi.
No és la meva conveniència.
Endavant. No pateixi.
Bon dia. El dia d'avui, per mi, marca una fita important després de la pujada de paraules que s'estan fent, dels discursos, per mi, exagerats, que comencen a sentir-se sobre la independència, l'autodeterminació, etc. Jo sóc una persona que sempre ha conegut i ha comprès la personalitat i la humanitat d'Artur Mas i l'havia estimat sempre com una persona extraordinàriament moderada, equilibrada, rigorosa, etc. Però, esclar, estic sentint unes paraules com l'apel·lació a les armes, encara que sigui d'una manera quasi bé metafòrica, que jo no puc entendre i menys admetre. Jo crec que al segle XXI no es pot parlar d'aquestes coses. Com si el general Batet arribés una altra vegada a la Generalitat, prengués possessió de la Generalitat i agafés de prisioner el president Companys. Això són memòries del passat, memòries molt desagradables. Memòries que tenen que fer veure molt amb tensions socials, amb tensions polítiques exagerades d'altres èpoques. Avui les coses són més civilitzades. I aquesta manera civilitzada de fer la política suposa, des de logo, una virtualitat potencial de rigor. Jo demano rigor. El que estic veient no m'agrada. No veig rigor. No veig rigor en el debat. No veig rigor en la confrontació de dades. No veig rigor en el silenci dels empresaris. No veig rigor en cap moment en coses que són per mi tan estranyes com que els que més han de patir o els que més han d'aclarar la seva posició, és a dir, els emprenedors, els que mantenen els llocs de treball, els que paguen els impostos, els que paguen els salaris que donen peu als impostos i a les fiscalitats que permeten suportar el pressupost públic, aquestes persones callen. Hi ha un gran silenci. Aquest gran silenci desequilibra el debat. I la gent té una visió esbiaixada de lo que diuen els polítics. I els polítics, sigui qui sigui, el partit que sigui, ens estan demostrant una enorme incapacitat per liderar la crisi i per sortir-ne d'aquest impàs. Consegüentment, jo critico el discurs polític, me sembla exagerat. I trobo a faltar el discurs econòmic, que el trobo necessari perquè tothom tingui una clara visió dels factors polítics, dels factors econòmics que juguen en un moment crític com és aquest, de gran crisi, de moltes angoixes i misèries, i al mateix temps de grans decisions si anem a un referèndum. Primer unes eleccions i després a un referèndum. Consegüentment, jo crec que ha arribat un punt en què els catalans hem de reflexionar i els polítics catalans s'han de serenar. I el senyor Mas ha de baixar una mica el to perquè parlar de militar i d'armes en aquest moment em sembla una barbaritat. Bon dia.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40. Pa, 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 pa.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn a Hipercor de la manera que et sigui més còmoda. El nostre mostrador de carnisseria.
O amb pràctiques safates d'autoservei i sempre al millor preu.
Com ara els filets primera ve de noll a 9,99 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Parlarem durant els propers minuts d'un curs digital gratuït titulat Comunicar la bona notícia per internet. Es tracta d'una recopilació de vídeos on s'explica quins són els principals mitjans virtuals i les eines existents per presentar la bona notícia i fer-ho dins d'un sistema pràctic, integral i fàcil d'aplicar. En el curs Comunicar la bona notícia per internet s'analitza la importància dels blogs, les xarxes socials, els vídeos i el correu electrònic com a fonts de comunicació amb persones diverses que passen hores de treball i oci en l'entorn virtual. Parlem amb l'impulsor i creador d'aquest curs, Josep Àngel Colomés. Ens acompanya el comunicador i ideador d'aquest curs, Josep Àngel Colomés, que és de Solsona, de la diòcesi de Solsona. Josep Àngel Colomés, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Què és aquest curs digital Comunicar la bona notícia per internet?
És un curs de 5 dies, gratuït. Es pot trobar a lanoticia.org i simplement deixant el nom i el correu electrònic, la persona que s'inscriu en aquest curs, doncs primer rep un vídeo introductori, i després, cada 24 hores, un cop al dia, doncs va rebent un nou vídeo durant 5 dies perquè pugui doncs anar aprenent totes aquestes eines que fa 10 anys la majoria no existien, a part del correu electrònic, però que ara doncs estan ocupant gran part de la vida virtual de moltes persones, ja sigui el Facebook, el Twitter, YouTube, els blogs, tot això està a l'ordre del dia, i doncs també penso que a nivell d'església és importantíssim doncs de que de mica en mica... Aquest curs està sobretot pensat per les parròquies. La majoria de les parròquies tinguin el seu sistema de comunicació, el seu equipet de comunicació i puguin doncs, portar aquesta bona notícia de forma concreta doncs, als pobles i ciutats, a les parròquies, als barris, a tot arreu.
I el fet que es digui que és un curs de 5 dies, què comporta? Perquè en el món virtual potser parlar de dies
sí,
no hi ha convocatòries, diguéssim.
Sí, és un curs de 5 dies simplement perquè està automatitzat d'aquesta manera. És a dir, el que permet el món virtual és aplicar nous formats i la gent que no s'assusti, 5 dies vol dir són cursos, són vídeos molt breus en què jo explico doncs, les xarxes socials, com utilitzar-les, el correu electrònic, els blogs i tot integrat en un sistema perquè una parròquia, una entitat social, un moviment nou de, diguéssim, de barri, per exemple, doncs pugui, a través d'aquest coneixement, ser molt més eficaç i efectiu amb els seus objectius, que és arribar a persones concretes i a com més persones millor.
Quins continguts, a nivell general, senyor Colomés, ofereixen aquests vídeos per estimular aquesta comunicació de la bona notícia? És a dir, entenem de la bona nova de l'Evangeli, del missatge cristià, en definitiva.
Sí, aquests vídeos sobretot són teòrics, parlant i explicant com podem utilitzar les eines. Començo amb un vídeo introductori el primer dia, el segon dia està dedicat als blogs, la importància de tenir un espai propi. Propi no vol dir necessàriament que s'hagi de tenir doncs, un nom de domini o un servidor, que això comportaria doncs, despesa que entitats socials o parròquies a vegades potser doncs, no poden o no podrien assumir amb facilitat. Doncs, la importància dels blogs en el primer dia. El segon dia parlo de les xarxes socials, Facebook, Twitter, ara n'hi ha una que està creixent molt que es diu Pinterest, la xarxa social de Google que es diu Google+, aquestes en aquests moments serien les principals, I després, doncs, de cara al quart dia, parlo del correu electrònic, de la importància de fer servir el correu electrònic com a eina essencial de la comunicació. I el cinquè dia parlo, explico com integrar tots aquests elements, totes aquestes eines, amb un sistema integral de comunicació que pot aplicar a qualsevol parròquia, a qualsevol moviment o qualsevol persona que tingui una idea, per exemple, que digui: trobo que a la xarxa no hi ha cap blog o pàgina web de devocions marianes, i doncs pugui elaborar-lo i pugui comunicar-ho eficaçment i que pugui tenir el ressò a la xarxa, doncs, que es mereix qualsevol iniciativa. I més si és cristiana, penso.
Vostè ha justificat aquesta iniciativa explicant que en molts àmbits eclesials hi ha problemes de comunicació. Fins i tot el seu bisbe, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, ens ho ha dit alguna vegada aquí, que de vegades aquesta comunicació és molt necessària perquè tots fem més xarxa i més comunió, en definitiva. I això no és, afegeix vostè, senyor Colomés, per manca de voluntat, sinó per manca de temps per poder-se formar en aquest àmbit. Aquesta és la principal raó per...
sí,
l'ha portat a promoure aquest curs?
La raó és ajudar, col·laborar. Jo m'he estat especialitzant els últims temps en estudiar la comunicació per internet, estudiar també màrqueting, m'he format amb gent preparadíssima d'Estats Units, d'Uruguai, gent fins i tot de Barcelona que també té molta presència a la xarxa, i m'he adonat que no és molt difícil d'entendre, però a l'haver-hi tantíssimes eines, el desconcert a vegades és el que reina. És clar, moltes persones que estan... fora, potser, que no estan molt ficades en aquest àmbit, poden pensar que és molt complicat. Doncs jo ho he estudiat i he vist que amb un sistema molt senzill i gratuït fins i tot, doncs es pot crear xarxa i es pot potenciar la comunicació de qualsevol parròquia, moviment o iniciativa. I això és molt bo.
I qualsevol moment és bo, no?, per iniciar aquest
curs. Sí, qualsevol moment és bo. lanoticia.org... Allà tinc un vídeo de presentació que explico el funcionament del curs, però, com dic, no? Són vídeos molt curts, d'uns 10 minuts de duració, doncs per ajudar a l'Església de Catalunya. És un curs en català i, per tant, tota la gent que pugui entendre, penso que...
Sí.
Que val la pena.
Doncs són buits que s'han d'omplir, com també ha dit vostè alguna vegada, en l'àmbit català, efectivament. I això és el que ofereix aquest curs gratuït, Comunicar la bona notícia per internet, que es descarrega, es troba en el web www.lanoticia.org. Hem parlat amb Josep Àngel Colomés, que és comunicador i que des de la diòcesi del Solsona, però obert a tot el món, perquè les xarxes socials aquí ho permeten, doncs ha promogut aquest curs. No sé si sap vostè, ahir es feia públic des de la Santa Seu, que el missatge del Papa per la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials de l'any vinent se centrarà en les xarxes socials com el gran motor evangelitzador del nostre temps.
Molt bé, doncs ho
desconeixia. S'ho mirarà vostè amb molt interès, no?
Sí, i tant. Estarem pendents.
Li donem la notícia, en aquest cas, des de la ràdio. Vol afegir alguna última cosa?
Simplement animar a totes les persones que siguin responsables de parròquies, doncs que... si no ho poden fer elles directament, que enviïn alguna persona, algun jove, alguna persona per que s'ho miri aquest curs, que penso que l'ajudarà, li donarà idees pràctiques.
Josep Àngel Colomés s'ha especialitzat els últims temps en màrqueting i comunicació, com ell mateix ens acaba de dir, s'ha format amb experts d'Estats Units, Catalunya i l'Uruguai. Des del 2006 al 2008, Colomés va dirigir el Full Diocesà de Solsona i va impulsar diversos blogs i projectes en el si del bisbat a nivell virtual. Per tant, ja, tot i que és jove, Josep Àngel Colomés acumula ja experiència en la comunicació i les noves tecnologies. Per cert, que el 12 d'octubre, divendres de la setmana vinent, Festa del Pilar, serà un dia molt important per la diòcesi de Solsona perquè es presenta un pla pastoral, no sé si dir renovador o revolucionari, què vol fer aquest pla pastoral de Solsona?
Sí, és un pla a 8 anys que el que intentarà és apropar l'Evangeli a persones que potser el senten lluny ara mateix. Però jo, per exemple, si em permets, una petita experiència d'ahir, que vaig estar a missa i era el dia de Santa Teresita, de Santa Teresa de l'Infant Jesús, i és un dia especial per mi perquè tinc devoció amb aquesta santa. Doncs em vaig trobar un jove de 30 i pocs anys, en sortint de missa, que em va dir, diu, mira, he trobat feina, i vaig prometre que si trobava feina, doncs aniria a missa i tal. Doncs bé, aquestes persones, el que ha de fer l'Església és això, les portes obertes, i hi ha moltes persones doncs, que s'adonen que la força de la fe és el motor de les seves vides i que no hi ha res més gran, no hi ha joia més gran que tenir fe amb Jesús i que comptem amb Jesús, amb la Mare de Déu, amb els sants, doncs per ser més feliços i per compartir més els moments de la nostra vida.
Hi ha, com també ha dit moltes vegades el bisbe Xavier Novell, nous llenguatges i noves oportunitats que es poden aprofitar, des de la fidelitat a allò que és essencial, no?
Sí, penso que s'ha de cuidar molt, moltíssim a les persones que ja estan dintre, perquè a vegades doncs, hi ha la sensació, jo parlo també amb gent al món virtual, no?, que em diuen, és que no ens acabem de sentir prou a dins de l'Església. Doncs penso que s'ha de cuidar els de dins i també obrir la porta als de fora, a tothom.
Gràcies, Josep Àngel Colomés, comunicador i impulsor del curs gratuït Comunicar la Bona Notícia per Internet. Es pot apuntar qui vulgui aquest curs, es fa amb certa agilitat en el web www.lanoticia.org. Gràcies, senyor Colomés. Una abraçada a tots els que ens escolten des de la diòcesi de Solsona avui especialment i fins una altra. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això, Hipercor, tens les millors ofertes, com la segona unitat en pneumàtics Michelin al 50%. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Mestre de la llei es va aixecar i per posar a prova Jesús li va fer aquesta pregunta. Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna? Jesús li digué, què hi ha escrit en la llei? Què hi llegeixes? Ell va respondre, estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces i amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix. Jesús li digué, has respost bé, fes això i viuràs. Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús, i qui són els altres que haig d'estimar? Jesús va contestar dient, un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot. Quan el veié, passà de llarg per l'altra banda. Igualment un levita arribà en aquell indret. Veié l'home i passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità que anava de viatge va arribar a prop d'ell, el veié i se'n compadí. S'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi envenà. Després, al pujar a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's 2 denaris i els va donar a l'hostaler dient-li, «Ocupa't d'ell i quan torni a passar et pagaré les despeses que facis de més». Quin d'aquests 3 et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en mans dels bandolers? Ell respongué, el qui el va tractar amb amor. Llavors Jesús li digué, vés i tu fes igual. aquest fragment de l'Evangeli de Lluc, del capítol desè, que no és altra que la paràbola del bon samarità, ens serveix de punt de partida per parlar avui de matrimoni i família i per comentar en una primera sessió els continguts del recent encontre mundial dels equips de matrimonis de la Mare de Déu, celebrat a l'estiu passat a Brasília, a la capital del Brasil. Ens acompanyen Juan Carlos Pérez i Susi Losada, matrimoni, membres dels equips a Barcelona. Hola, bon dia, Juan Carlos i Susi.
Bon dia, Ignasi.
Vostès van ser presents en aquest encontre internacional i a principi de temporada em deien volem interioritzar-ho bé per explicar-ho quan sigui possible. Doncs avui comencen a explicar com va ser això, molt basat en la paràbola del bon samarità.
Sí, la paràbola nos inspiró toda la preparación el año anterior. Cada mes teníamos en el estudio del tema la parábola, que es increíble lo que da esta parábola. Y cuando estábamos en Brasilia, cada día se habló de una de las acciones que hizo el samaritano, ¿no es cierto? Que lo vio, lo acogió, se compadeció, lo curó. Entonces, es impresionante porque cada vez que tú escuchas, te das cuenta que se te van abriendo los ojos y el corazón para cosas que no habías advertido, ¿no? Y cada vez que la lees y que la escuchas, te sigue diciendo cosas, ¿no? Es inagotable. Y justamente el lema, digamos, el lema general o la orientación general es lo que le dijo Jesús al doctor de la ley. No le dio una explicación concreta, pero le dijo, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Entonces, la orientación para este año, para estos 6 años en los equipos, es animarnos a vivir el Evangelio. Animarnos a vivir el Evangelio y atrevernos, ¿no? Y lo haremos siendo matrimonios en los que habita el amor de Cristo, viviendo cada día en los caminos del mundo y preocupados del hombre. Esto parece así muy sencillo, pero es un reto. Es un reto porque empiezas, si tú realmente estás lleno de ese amor de Cristo, que eso es lo que vamos a tratar en el tema de este año, que es cómo profundizar en la espiritualidad matrimonial. Si tú te nutres de esa vid y de esa savia, vas a poder luego ir a los caminos del mundo con otra mirada, como la que tuvo, como la de Jesús, ¿no es cierto? Y vas a darte cuenta de quiénes son tus prójimos, que no es solamente tu prójimo más directo, que es tu pareja, la que tienes que ser su samaritano, o tus hijos de tu familia, sino que estás como implicado en todo lo que puede ser en esta globalidad, en toda la humanidad y en todos los problemas de todos, aunque no los conozcas y aunque no los vayas a ver nunca. Entonces, claro, nos daba mucho que pensar, ¿no? Mucho que pensar y prepararnos, y es una gran responsabilidad. Y estamos entusiasmadísimos, agotados, porque te digo que la jornada empezaba a las 5 de la mañana y terminábamos a las 12 de la noche.
Déu-n'hi-do, al Brasil, en aquella latitud, es guiava molt l'horari pel sol, no? Quan sortia el sol...
Más bien por los 8.000 que éramos y que había que movilizar. Y fue realmente con una organización... Bueno, fue una fiesta de luz, de color, de oración, ya lo iremos desarrollando.
Doncs molt bé. Per tant, l'encontre internacional, molt centrat en la paràbola del bon samarità, i ara Susi Losada ens ha parlat doncs de com ho desenvolupaven. Juan Carlos.
Sí, bueno, sin duda que hemos venido llenos del espíritu de este encuentro. Encuentros que los equipos de Nuestra Señora, el equipo de la Mare de Déu, realizan cada 6 años. 6 años parece mucho tiempo, pero es el tiempo que invertimos en desarrollar las orientaciones que se van dando en cada encuentro. Este era el encuentro número 11 que han realizado los equipos. Y era la primera vez que los equipos salen de Europa, porque todos los anteriores los hicimos en Europa. En Europa porque sabemos que los equipos nacieron en París y lógicamente que ha habido un tiempo en el que París nos sirvió de cobertura o de impulso. Uh-huh. Pero que los equipos se han internacionalizado. Los equipos han crecido en forma espectacular, sobre todo en Brasil, que es un gran país. Allí son muy fuertes y lo han demostrado ahora con esta acogida que nos han dado, realmente espectacular. Por lo tanto, yo diría que aquel sueño del padre Caffarel de la internacionalización de los equipos, no por ser grandes, sino yo creo por llegar a más gente, se está cumpliendo.
A dia 1 de gener d'aquest any, el moviment dels equips de la Mare de Déu comptava amb més d'11.000 equips, 11.327 exactament, és a dir, més de 126.500 membres repartits per més de 58.000 matrimonis, gairebé 1.900 vídues, 500 vidus i gairebé 7.900 conciliaris parroquials. Doncs, per tant, present als 5 continents, els equips de la Mare de Déu, a 70 països, i són gairebé 12.000 els equips i els seus membres gairebé 130.000. Déu-n'hi-do, més d'una desena de membres per equip. El que deia Susi Lozada abans ens fa pensar en la importància d'obrir la família al món, és a dir, que la família i el matrimoni no són estructures tancades, sinó que aquest proisme que comença en el si de la família s'obre a l'exterior, no?
Sí, efectivament. Allí hemos estado 8.000 equipiers, 8.000 integrantes de los equipos, entre sacerdotes y matrimonios y viudas y viudos y representando a esos 12.000 del que tú hacías referencia. Por lo tanto, es importante destacar que aquel encuentro tenía el carácter de las familias de los equipos que están distribuidos en todos los continentes y que se ha desarrollado en un clima de pluralidad, en un clima de internacionalidad y sobre todo de fraternidad. Por lo tanto, ha sido, digamos, el espíritu, ¿no?
Sí, d'aquest encontre internacional.
La jornada se ha desarrollado con celebraciones diarias, con unas conferencias magistrales, con testimonios de los matrimonios, con... A la tarde teníamos las reuniones mixtas, que han sido muy provechosas. Ya ha habido una gran confraternidad y tolerancia, y ha sido muy hermoso. Ya lo iremos contando.
Doncs cada vegada que vinguin Juan Carlos Pérez i Susi Lozada, que combina la seva participació amb Enric Garí i Montse Teixidor, parlaran una mica més a fons del que ha estat aquest encontre internacional dels equips de la Mare de Déu. Viure en els camins del món perquè, segons ens invitava a reflexionar el bisbe Tonino Bello, la nostra credibilitat de cristians ens la juguem, no pas sobre les genuflexions que fem a l'Església, sinó sobretot en relació amb l'atenció que sapiguem dedicar al cos i a la sang de tots aquells que no troben un lloc d'acollida i d'alliberament. Doncs amb aquesta reflexió que es va sentir, no?, i es va dir en l'encontre de Brasília 2012, ens acomiadem avui de Susi Lozada i Juan Carlos Pérez. Fins la propera. Molt bon dia.
Hasta la próxima.
Bon dia, Ignasi.
Bon dia, us parla aquesta hora Gerard Carrión. Repassem les notícies més destacades. Gairebé 80.000 persones han perdut la feina al setembre, una pujada a la segona seguida que situa la xifra total de parats per sobre dels 4.700.000 persones, segons les dades difoses pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En un any, la desocupació s'ha incrementat en gairebé 480.000 persones. Això vol dir un 11,3% més. Tot a punt al Senat per la primera conferència de presidents autonòmics que presideix Mariano Rajoy, una trobada marcada pel debat sobre l'autodeterminació a Catalunya i també pel malestar que els pressupostos de Rajoy pel 2013 han generat fins i tot en les files populars. Els presidents autonòmics ja han arribat a les instal·lacions de la Cambra Alta, on tindrà lloc la trobada d'aquí a molt poca estona. El govern espanyol està a punt per demanar el rescat a l'Eurozona aquest cap de setmana, però els dubtes d'Alemanya podrien frenar-ho, segons l'agència Reuters. L'agència, que cita fonts oficials europees sense identificar, diu que la decisió està presa i que la sol·licitud formal de rescat podria arribar fins i tot abans del cap de setmana. I en clau internacional, com a mínim 36 persones han mort i més de 100 han quedat ferides en topar dos vaixells a prop de l'illa de Lama, al sud-oest de Hong Kong. Almenys 74 persones haurien estat rescatades en vida.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades dobles per l'obra Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Una gran oportunitat per veure el clàssic de Flaubert. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la participació del seminarista Carles Ballbé als Jocs Olímpics de Londres i la polèmica sobre la possible dona de Jesús de les mans del doctor Armand Puig. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Ràdio Estel. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa. Hi ha una altra manera de fer música que no és cantar ni tocar un instrument. Es tracta de gestionar el so dels altres. Aconseguir que un grup de veus individuals soni com un únic so harmònic. És la feina del director musical i avui coneixerem la vida musical de la Margarida Guardiola. Dirigint la Coral Camprodon, posa la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Margarida Guardiola, vaig néixer l'any 47, per tant ara tinc 64 anys, en faré 65. He nascut a Camprodon, he viscut sempre a Camprodon, jo dirigeixo la Coral Camprodon.
Coneguem la seva història musical.
Ara cantava el cor parroquial, cantava molt bé. El sentia cantar, doncs, a vegades a casa, si cantaven alguna cosa a la ràdio, d'aquell moment, doncs, les cançons que hi havia de moda, però també molt les misses, cantaven molt les misses. Llavors, això sí, només el sentia a l'església, però realment cantava molt bé. Llavors els mestres que vam tenir també sempre ho van apoyar, sobretot un mestre que es deia Mariano Bertran Petit, doncs havia format la seva coral, era una mica exigent, segons qui no volia, que això ara no ho fem, té dret la canalla a tots a cantar, llavors ell no, ell el que desafinava portava l'estandard i ja estava. Però no, ell ens va infondre doncs el gust de cantar i el gust per la música. Sí, a l'escola, a l'escola. Bueno, hi havia les monges, l'escola de les monges, però aquesta no, era la nacional. Era una escola de nens i nenes, però quan tocava fer coral, ens reuníem, perquè estàvem per separats, eh? O sigui, els nens en un lloc, les nenes en un altre, però llavors no, llavors ens reuníem tots. Era l'únic moment doncs, que nens i nenes estàvem junts. Era emocionant, la veritat, sí, és normal. Hi havia com unes barreres i aquell moment les trencàvem, doncs era bonic. Cantàvem el xalet, moltes cançons de muntanya, cançons d'aquí dalt, sardanes, la llevantina... També se'n cantava alguna de castellana, Sí, també. Jo recordo l'època de la secció femenina, doncs es cantaven aquestes cançons. No, tio, Pep se'n va al muro, d'Astúries, Patria querida, una mica de tot arreu. Però després a casa cantàvem les catalanes, sí, que Mariana no puc calar. Jo vaig començar a treballar a la Telefònica i el marit de l'encarregada era músic de la Cobla Camprodon, era vocalista i tocava el fiscorn. I jo ja em feia set això de la música i amb ell vaig començar a aprendre a solfejar. El mètode de solfeo que hi havia llavors i Déu-n'hi-do. Va estar un temps, em vaig casar, que ho vaig deixar. Sí, em vaig casar l'any 70, el 71 va néixer la primera filla, la Montserrat, després va néixer la Marta i al cap d'uns anys va venir el nen. I ja arrel de la fundació del cor de l'Stabat Mater de la professor, van dir de poder tornar a muntar una coral. L'Stabat Mater és una melodia que es canta a les professors. Stabat Mater Dolorosa és la que es canta davant de la creu. Tots els autors famosos han fet Stabat Maters. Llavors aquí n'hi havia una que es havia cantat molt, la vam recuperar. Bueno, és la professor dels Sants Misteris, que surt en tots els passos de la professor, que aquí tenim passos preciosos. És un espectacle veure la professor, a part del vessant religiós. És bonica perquè hi ha molt de respecte i participa tot el poble. O sigui, hi ha 500 persones en un poble que són 2.000 habitants. Llavors nosaltres sortim el divendres sant, sí, a les 9 del vespre. Cantem al monestir, a la sortida, perquè allà es reuneix tothom, i bé, m'impressiona el silenci que hi ha allà, perquè hi ha moltíssimes persones, totes les que estan a la plaça per veure-ho, doncs es fa un silenci sepulcral. Això és que és impossible de desxifrar. Llavors cantem nosaltres i, bueno, és molt bonic, aquell ressò, aquelles veus a aquella hora de la nit, molt maco. Francesc Pujol, ell va dirigir el primer cor de l'Stabat Mater i d'aquí es va decidir doncs, fer la coral Camprodon. Ell ens ho va preguntar, què us sembla? Va, sí, provem-ho. Vam anar buscant gent que havia cantat, telefonar l'un, telefonar l'altre. Va, sí, es van engrescar i es va fer la coral. I llavors van sol·licitar la canalla també de cantar. I jo vaig dir, a mi m'agradaria molt fer cantar la canalleta. Dic, però bueno, em tinc que preparar molt més. Llavors vaig començar classes amb la Tresina Maideu i m'aixecava doncs, molt aviat a fer els deures perquè jo tenia botiga i a les 7 del matí jo ja estava tocant el piano, si per força un veí devia maleir els ossos, però... I així doncs, vaig poder afrontar amb totes les partitures. Van seguir cursos de direcció, en fi, que m'he format tot el que he pogut des d'aquí dalt. És una satisfacció sentir-los a cantar. A mi m'encanten les veus infantils. I quan veus doncs, que realment s'integren i s'ho estan passant bé, doncs jo penso que també és un bé que fem en aquesta canalleta. A part de la satisfacció personal de sentir-los, mira, n'hi ha que es dediquen a ONGs, n'hi ha que es dediquen a recollir roba, doncs a mi m'agrada això. Penso que els hi fem un bé. La Coral Camprodon. Som unes 30 persones, hi ha més dones que homes. Jo a vegades els dic, els homes, però què feu que no veniu? Us deixem la cuina neta, perquè nosaltres encara som de les antigues, encara rentem els plats a les dones. Per tant, és sopar i seure al sofà. I els hi diem, però per què no veniu més? Bé, és així, som més dones que homes. Ara, la veritat, els homes que hi ha s'hi fan i ho senten. Francesc Pujol va estar uns anys i llavors el va substituir mossèn Joan, que és el segon director. I ja quan es va fer més gran, doncs, amb la vinentesa de que jo feia la canalleta, li vaig dir, dic, mossèn, si vol jo també puc començar a fer alguna cosa. Em va obrir totes les portes i jo vaig començar a dirigir paral·lelament amb ell. La satisfacció de fer cantar aquesta gent, que quan estem aquí doncs ens oblidem de tot. Potser, a diferència dels nens i nenes, és que tenim més mal de caps quan som grans i quan arribem aquí doncs ho veus. Veus que la gent desconnecta i que es relaxa i que, bueno, que és un altre món. I això crec que és estupendo, poder desconnectar així, fent música.
Dirigir una coral no és una feina senzilla, calen moltes habilitats, però precisament per això és també un bon exercici per mantenir moltes capacitats en actiu.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Activitat molt complexa. D'una banda, necessitem primer haver fet un treball d'aprenentatge de la música, de la partitura, per tant hem treballat la lectura, hem treballat la comprensió musical, hem treballat la memòria, perquè hi ha una part doncs, que encara que tinguis la partitura al davant has de memoritzar. Després, a l'hora de dirigir, doncs, estar amb l'atenció alerta doncs, de tota l'oïda, doncs, l'exactitud de l'afinació, el tempo, has de moure't d'una manera precisa, coordinada, és a dir, moure els braços, has de donar les entrades, has de crear, diguem-ne, un vincle entre tot el conjunt, has d'estar atent a tot. Sembla difícil que una persona, igual que dirigi una orquestra, pugui estar per tantes coses a la vegada. Per tant, la capacitat mental d'atenció al cervell doncs, està sumament despert. O sigui, és una cosa molt, molt vitalitzadora i que et fa estar molt viu. Si no, podries estar pendent de tot, no?
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
I finalment, la Margarida Guardiola ens proposa dues de les seves cançons preferides.
Bé, jo recordo quan vaig començar a dirigir, acompanyada del mossèn, els hi vaig ensenyar una cançó que la vull recuperar, que se'n deia Sense vent. Sense vent. És una cançó, em sembla que és hongaresa, i bueno, té una lletra molt bonica, però era especial perquè la coral, suposo que va ser la manera que la van rebre, que els hi van cantar, potser el mossèn feia unes coses més clàssiques i això va obrir un altre món, però els hi va agradar molt. Sense vent com es pot bogar, sense rems com es boga. Quan se'n va l'estimat pel món, qui si té cor no plora. Molt bé, ja et dic que a vegades me la demanen i la tenim que tornar a fer perquè els agradava molt. Que és pianista, la Toya Conde, i em deia, jo quan tinc que fer un concert em prenc una pastilla, perquè és que tinc uns nervis. Dic, però Toya, tu fa molts anys que toques piano. I diu, sí, però no puc fer res. I recordo que alguna vegada en algun concert li anava dient, Toya, dona'm la pastilla, que tinc molts nervis. El cor et bategava. Ara ja no m'ho fa tant, però déu-n'hi-do, eh? Encara aquell moment, aquella responsabilitat, i tant. És adrenalina, no? A vegades també va bé, no? Si estem tan relaxats i tan apaisats, suposo que és bo, eh? És l'estrès bo. Home, si ha sortit bé, molt content, però si no... També recordo algun concert que va fallar alguna cosa i sé que amb un vaig sortir plorant, no va anar bé una cançó, totes les altres havien anat bé i aquella no, i bueno, un sentit de culpa, una cosa tremenda. Però bueno, tot són experiències bones. Després rumies i penses, doncs no passa res. Una altra vegada ho vaig fer, va passar això, vaig parar tranquil·lament, vaig tornar a començar la cançó i la cançó va sortir perfecta. Clar, la veterania també ajuda. Primer em vaig atabalar molt i la segona vegada vaig dir, no, aquí no passa res, tornem a donar tons i tornem a començar. I ja està. L'altra cançó, per mi, El cant dels ocells. Bueno, és una cançó que suposo que ens ha marcat molt a tots, eh? I això pesa. És una cançó que per Catalunya doncs, ha estat un símbol i això pesa, però és que a més la música és preciosa. He sentit diverses, però jo me'n vaig amb aquesta, eh? La de Pau Casals, Les boques closes, per mi és el millor. Bueno, és a boca closa fins a l'estrofa de baix. Llavors s'ajunten totes les veus i jo, clar, encara té més força, perquè primer hi ha una calma, una tranquil·litat, sents el solo, aquella remor que hi ha de Les boques closes, i després la cançó s'obre i són totes les veus allà, això la fa diferent. I nosaltres tenim la sort que tenim una solista que la canta com un àngel, i bé, és que quan cantem aquesta cançó encara ens transportem més, és preciosa.
Fins ara he set botiguera, he set ferretera. La botiga doncs, la vam començar amb el meu marit quan vaig tenir la primera filla i 40 anys fins ara, fins ara. O sigui que anava alternant la música amb els cargols i els passos mètrics i les olles i... Ha estat una botiga que m'ha satisfet moltíssim. Contínuament estàs creant, venir al client, tinc un problema, veure què li passa. No, és que m'ha caigut un pany i no sé què, veure com és això. Sí. Pues, això només té que canviar la molla i ja està, i l'hi havia solucionat. No sé, aquell moment poder valia una pesseta, parlo d'aquells temps. Però aquell client estava agraït i un altre dia et venia a buscar una cosa de preu. O sigui, no era allò de dir, intentar vendre una cosa cara. Nosaltres teníem aquest esperit i crec que la botiga petita l'ha tingut aquest esperit i que és una cosa de les que sap greu que desapareguin. Ara amb el meu marit ens hem retirat i ara fem altres coses. M'agradava molt dibuixar. O sigui, jo agafava el bloc i m'anava per aquí aquestes muntanyes i dibuixava. Ara, si no tingués la música, doncs potser tornaria al dibuix. Però la música ja m'ocupa molt. No, em quedo amb la música. Sí.
Doncs estem molt contents que la nostra protagonista d'avui hagi triat la música. Ella contribueix a que la Coral Camprodon soni i que soni bé. Justament l'any vinent serà molt especial per aquesta coral, ja que celebrarà el seu 25è aniversari. Des d'aquí, la nostra felicitació, que per molts anys continuï imposant la vida en solfa.
Mario Ramírez i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Cinc minuts falten per les 10. Recordem que tenim ja a punt el sopar a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana aquest dijous a 9:15 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal 661. Avui repassem, Núria Ortín, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La història dels primers anys de Ràdio Estel amb Joan Albert Lligonya, que va ser el primer locutor de la radiofórmula musical d'aquesta casa i locutor també de publicitat i de moltes coses. Joan Albert, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com estàs?
Molt bé, molt content de tenir l'oportunitat de parlar per l'antena de Ràdio Estel. Feia molts anys que no ho feia i és un plaer poder parlar amb tu, Ignasi, i també amb la Núria i amb totes les encarnates que estàs escoltant la ràdio.
Gràcies, també és un plaer per nosaltres. Segurament que molts oients ara hauran fet allò que es diu un déjà vu.
Sí, un déjà vu. Ostres, quants anys!
Aquesta és la veu de la radiofórmula dels primers anys. Quin record més
macos. Recordes
la
primera frase, Joan Albert, o no?
Ai, no, la primera frase
vaja.
No.
Sí que... La segona, va!
Sí que puc recordar les primeres sensacions d'aquella època, el 1994, que han passat, doncs, això, 18 anys, sí. Però són aquelles sensacions que són molt difícils d'oblidar, i és això, saber que estàvem iniciant un projecte realment molt, molt potent, una ràdio, doncs, que com els oients saben, doncs, ha continuat durant aquests 18 anys, una ràdio servei i una sensació, els primers moments d'antena, de molts nervis, però molta responsabilitat. Mm.
Una sensació de responsabilitat, també de nervis, ens ho comentaven l'altre dia, oi, Núria, tant l'Oriol Llop com sí. El Francesc Rosaura. Sí. Ens va saber greu ahir acomiadar-los tan ràpid, sí. El Francesc Rosaura i el Francesc Romeu, però vaja, molt contents de tenir-los, com sí. Avui el Joan Albert Lligonya, amb la seva conversa tancarem el programa. Què més recordes de les sensacions i què vols destacar també del que va ser la teva trajectòria a Ràdio Estel, que es va acabar l'any 2000, per tant van ser 6 anys llargs.
Mm-hmm. Sí, efectivament van ser 6 anys i jo sempre, durant aquests anys després de la meva marxa a Ràdio Estel, he passat per altres ràdios i sempre he tingut com a referència Ràdio Estel, és a dir, ha estat els fonaments dins del meu creixement professional dins del món de la ràdio. Sempre he comentat doncs, que no només professionalment em vaig formar a Ràdio Estel, sinó també vaig deixar molts bons amics aquí i que tot el que vaig aprendre i tot allò que vaig intentar transmetre a través de la presentació de les cançons que oferien, que ens preparaven Ramon Freixedes, en Joan Vila, la Maria Sierra Rodríguez, doncs tot això va ser un punt important que durant tots aquests anys es nota amb tot allò que estic fent en antena, no? És a dir, que allò va ser una llavor que va créixer ben fermament i que gràcies doncs, a aquesta experiència a través dels micròfons de Ràdio Estel ara puc dir doncs, que estic on estic, encantat de la vida, oferint tot allò que vaig aprendre.
Molt bé. Doncs ara escoltarem una frase, una salutació teva, Joan Albert, de l'any 1995.
Ai, ai.
Ràdio Estel us convida per primera vegada a compartir els últims batecs de l'any i a rebre el nou 1995.
Doncs Joan Albert, recordes aquest moment? Cap d'any del 94-95?
Recordo que lluny. Bons moments.
Sí.
Sí, sí, de fet, aquests eren una de les gravacions. Com ha canviat la manera de locutar, la manera de parlar, no? Però sí, sí. Són moments, recordo aquests i també els moments abans de les emissions de Ràdio Estel, que vam estar a cert temps emitint uns missatges pregravats. També recordo un moment de l'enregistrament d'aquests missatges on anunciaven que properament començarien l'emissió regular de sí. Ràdio Estel.
Perdona, Joan Albert, com que hem d'acabar, una salutació per acabar dient-nos que hi seràs al sopar dijous.
I tant, no només hi seré en aquest sopar, en aquest dijous, en recolzament dels mitjans de comunicació de l'Església, sinó a través d'aquests micròfons aprofitar i convidar a tota la gent que estigui escoltant Ràdio Estel que hi vagi, que han de fer pinya i que, com no sé què deia, tots som una competència, l'emissora, que per cert serà l'Òscar Dalmau, doncs tots som han de fer pinya en recolzament dels mitjans de comunicació de l'Església.
Gràcies, Joan Albert Lligonya. Una abraçada molt forta i fins dijous.
Una abraçada, un petó, Núria, i
fins
una salutació
dijous.
Per tots els dies de Ràdio Estel. Adéu.
Gràcies, Núria. Bona preparació final. Adéu-siau.
Adéu.
Acabem, hem estat amb vosaltres des de les 8, com cada dia de dilluns a divendres, el Ferran Capdevila, el Xavi Aguilar, el Gerard Carrion, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, adéu-siau.
Ràdio Estel.